Ràdio Estel.
Aterrat a l'aeroport de Castelló, la primera aeronau, una avioneta que ha estat fent proves de ràdio i aproximació a la pista. L'avioneta s'ha enlairat a Manises i ha aterrat a l'aeroport de Castelló poc després d'un quart de 12 del matí. Aquestes maniobres per calibrar els possibles obstacles és un dels tràmits necessaris per poder certificar l'aeroport abans del seu funcionament. Aquesta instal·lació ha costat gairebé 200 milions d'euros i ara està pendent de vendre a un inversor privat. La Generalitat en manté, però, la identitat en secret. Només se sap que l'oferta és de 87 milions. Al meu entendre, en comptes d'enlairar aquest aeroport, hauria d'aterrar definitivament les seves instal·lacions i deixar de perdre diners públics. I anem més enllà. Les persones que en el seu dia, ja siguin avis o no, que es van lucrar d'aquestes inversions públiques, haurien d'assumir ara responsabilitats polítiques. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassem les notícies del dia, les vies de so tenim el Mario Ramírez, a la producció i redacció, Víctor García, Víctor Casellas, Sara Cruz. Molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Sara, fas cara d'haver dormit poc avui.
Una miqueta.
Vas veure els Goya?
I tant.
Sí?
I tu?
Jo també, però a mi no em toca matinar tant com tu. Déu-n'hi-do, què va passar,
eh? Una estona, el que passa és que, sincerament, me vaig posar una mica nerviosa amb certs comentaris i vaig canviar de canal.
Doncs bé, tot seguit el que farem és preguntar-li al nostre convidat si els va veure o no, però em sembla que el nostre convidat ens explicarà una altra cosa més interessant, oi, Sara?
I tant,
vinga, anem a desvetllar-ho.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Gabriel Genescà. Ell és de Barcelona, té 44 anys, va estudiar Filologia i Traducció. És director del Servei Lingüístic d'ESADE. Entre les seves aficions hi troba la lectura, el teatre i el cinema, també la música, el cant i els esports. Es defineix com una persona detallista, inquieta, observadora, bona amiga, tímida i molt català del Barça. I Gabriel, la sorpresa és que acabes de ser pare. Felicitats.
Moltes.
Exactament,
moltes
ens ho has dit ara. 5 dies i 6 hores. Això és portar el control.
Exactament. Per tant, els Goya no els he vist. He sentit una banda sonora diferent, eh?
De fons.
El meu fill Miquel t'agrada molt cantar, eh? I encara no pot cantar, però ja fa les seves primeres tones.
Tones. Li ensenyaràs tu també.
Oi, oh, tant. Sí, sí. Els agrada molt la música als nens petits.
Doncs des d'aquí, des del programa 7:45, felicitem també la Roser.
Moltes gràcies, suposo que ens està escoltant.
Doncs bé, avui repassarem les notícies. Per cert, Gabriel, tu voldràs que el teu fill algun dia digui al seu avi: mira, les avionetes de l'abuelo. Oh.
No. Aquests temes de les avionetes, quan som fruit d'aquesta mena d'escàndols, doncs no m'agraden les avionetes.
Doncs avui repassem les notícies amb Gabriel Genescà, però abans la Sara Cruz ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
La policia ha carregat contra els treballadors d'Iberia en vaga a l'aeroport de Barajas en la primera jornada d'aturades contra l'Aero, que preveu 3.800 acomiadaments. Uns 8.000 treballadors de la companyia aèria han ocupat la T4 aquest matí després d'aconseguir trencar el cordó de més de 300 agents que protegien la terminal. Segons fonts de l'aeroport, els aldarulls s'han saldat amb un mínim de 3 detinguts i un ferit lleu. Una dona de 47 anys ha quedat ferida greu després de cremar-se a l'estil Bonza a l'interior de la sucursal d'una entitat bancària a la localitat d'Almàssora, a la plana d'Alta de Castelló. Un testimoni dels fets ha afirmat que just després de prendre's foc, la dona cridava des del terra: mireu el que m'heu fet, m'ho heu pres tot. La dona, segons han informat els seus familiars, estava separada, tenia 3 fills sota la seva responsabilitat i podria estar passant dificultats econòmiques relacionades amb un procés de desnonament. Més temes d'avui. Els màxims responsables de la policia han reconegut que els suposats espionatges a partits polítics han generat una gran alarma social i han deixat clar que aquest cos arribarà fins al final, posant la investigació a disposició dels jutges perquè aparentment hi ha delicte. Tant el secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, com el director general de la policia, Ignacio Cusidó, han deixat clar el màxim interès amb el qual treballen els investigadors. La justícia belga ha denegat la llibertat condicional al pederasta i assassí múltiple Marc Dutroux. Dutroux, condemnat a cadena perpètua, havia demanat llibertat vigilada amb braçalet electrònic per haver complert ja un terç de la pena, però el jutge, com ja havien fet la fiscalia i la direcció del centre penitenciari on compleix condemna, s'hi ha pronunciat en contra. I encara de l'exterior us expliquem que el president bolivarià Evo Morales ha ordenat avui la nacionalització de l'empresa de serveis aeroports bolivians SAPSA, filial de les espanyoles Abertis i Aena. El govern ha justificat aquesta decisió per la falta d'inversions de la companyia que administra els tres aeroports més grans del país.
I a partir d'avui, els dilluns, el Víctor Casellas ens aporta la seva reflexió esportiva del cap de setmana. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Mercè. En futbol, a la Lliga BBVA, els dos equips catalans, Barça i Espanyol, van aconseguir la victòria aquest cap de setmana. Els culers van vèncer el Granada a l'estadi dels Cármenes per 1-2. Messi va ser el clar protagonista, liderant la remuntada amb dos gols després del descans. El segon, una obra d'art de llançament de falta. A més, va batre la barrera dels 300 gols, situant-se ja en 301. Al primer temps, l'equip de Roura no es va trobar gaire còmode. Els locals van aportar perill per les bandes. D'aquí arribar el primer gol, obra d'Ígalo, en un possible fora de joc. Passada, per cert, de l'exjugador del Barça, Nolito. Els culers van tenir raons per queixar-se de l'arbitratge. Del Cerro Grande va anul·lar 3 gols als blaugranes per fores de joc molt polèmics i no va pitar un penal bastant clar a Cesc Fàbregas. Durant l'última part de l'encontre, Messi va esbroncar Cristian Tello en una jugada en la que el sabadellenc va fallar un 1 contra 1 tenint l'argentí sol al costat. Iniesta afirma que aquests conflictes són habituals i li resta importància a l'afer. Els principals perseguidors en la classificació del Barcelona, l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, també van aconseguir la victòria. D'altra banda, l'altre equip català, l'Espanyol, va aconseguir la cinquena victòria consecutiva a Cornellà al Prat, que ha millorat molt des que va arribar Aguirre. 1-0 davant del Betis amb un bon gol de l'enratxat Sergio García. Els blanquiblaus s'allunyen de la zona de descens, de la qual ja són a 11 punts. Per últim, recordem que aquest dimecres el Barça jugarà a Milà en el partit d'anada dels vuitens de final de la Champions. Això és tot.
7:37, el Papa Benet XVI, a petició de l'arcabisbe copríncep Joan Enric Vives, condecora a mossèn Nemesi Marquès i a Joan Massa amb la creu pro Ecclesia et Pontificia, en reconeixement als llargs anys de la seva vida al servei de l'Església. Tots dos han treballat al costat del copríncep episcopal d'Andorra, l'arcabisbe d'Urgell. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. A petició de l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, el sant pare Benet XVI ha concedit a mossèn Nemesi Marquès, representant personal del copríncep episcopal i actual vicari judicial del bisbat, i a Joan Massa, exsecretari general dels serveis del copríncep episcopal, l'alta distinció pontifícia de la creu pro Ecclesia et Pontifice. Aquesta condecoració, instituïda pel papa Lleó XIII el 1888, suposa un gran reconeixement a la tasca de sacerdots i laics a favor de l'Església catòlica i els ha estat concedida en agraïment i reconeixement pel seu treball i per la seva alta responsabilitat en les tasques que han desenvolupat al servei del copríncep episcopal. Joan Massa expressava la seva satisfacció i agraïment a l'arcabisbe i copríncep Joan Enric Vives.
El meu agraïment a l'arquebisbe Vives i al copríncep Vives, que ell és el que fa els passos perquè el papa Benet XVI i la Santa Seu em concedeixi, juntament amb el representant que ha sigut fins ara del copríncep Andorra, el doctor Bartuqués, aquesta alta distinció. Jo estic molt content i molt satisfet. No deixa de ser un reconeixement la creu aquesta pro Ecclesia i Pontifici, és a dir, a favor de l'Església i de la Sant Pare, que seria la traducció del llatí. És un reconeixement, sobretot en el meu cas, que sóc un seglar, per dir-ho així, la més alta condecoració o creu que la Santa Seu doni als seglars.
El proper dissabte, 2 de març, el copríncep episcopal els imposarà les distincions en una cerimònia solemne al Palau Episcopal a les 12 del migdia.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui, jornada de cel cobert i precipitacions febles, els plugims o pluges febles seguiran afectant de manera dispersa les comarques de l'est de Catalunya durant aquest vespre i nit. No hi ha novetats importants pel que fa a les temperatures, que són força suaus. Durant tot el dia de demà, els núvols cobriran gran part del país. Els plugims cauran a qualsevol punt del litoral, prelitoral interior de Girona. Hi haurà també mala visibilitat amb boires matinals. De cara als pròxims dies, ens retrobarem amb el sol el dimecres, però dijous sembla que començaran nous canvis que divendres podrien portar precipitacions i un posterior important descens de les temperatures.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. Les polítiques de balanç, amb els retalls a la despesa social, ben sovint promoguts també per les institucions financeres internacionals, poden deixar els ciutadans impotents davant riscos antics i nous. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dimarts de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem Andrés Corredera, sindicalista d'Iberia. Ens parlarà de la vaga en aquesta companyia. A dos quarts de nou la tertúlia amb Josep Rull, Ramon de Veciana i Lluís Batlló. A les 9 conversarem amb l'eclesiòleg i professor de teologia Salvador Pieninot, que des de Roma ens parlarà de com veu l'elecció del nou papa. També tindrem les seccions de família i vida i també la vida en solfa. Tot això i molt més, de 8 a 10, al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Quan falten gairebé 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies d'aquest dilluns amb Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Els màxims responsables de la policia han reconegut que els suposats espionatges a partits polítics han generat una gran alarma social i han deixat clar que aquest cos arribarà fins al final, posant la investigació a disposició dels jutges perquè, aparentment, hi ha delicte.
Doncs sí, tant el secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, com també el director general de la policia, Ignacio Cusidó, han deixat clar el màxim interès amb el qual treballen els investigadors. Martínez s'ha negat a revelar el contingut de la reunió que han mantingut avui els comandaments, una més, segons ha dit, de les que hi ha hagut anteriorment i de les que hi haurà en el futur. L'objectiu de totes elles és intentar aclarir els fets que han sortit a la llum. També avui el secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida, ha parlat sobre aquesta importància, sobre aquest tema, ha demanat la compareixença al Congrés dels Diputats del director general de l'espionatge espanyol perquè expliqui si té cap relació entre Método 3, que és l'agència de detectius, que hauria fet les suposades escoltes.
Dictaré l'escrit corresponent per presentar al registre al Congrés dels Diputats demanant una reunió perquè comparegui el director del CNI, ens expliqui quina relació ha tingut el Servei d'Intel·ligència amb aquesta agència, quins treballs ha encarregat el Servei d'Intel·ligència a aquesta agència i dintre d'aquests treballs n'hi ha algun que tingui relació amb Catalunya.
Gabriel Genescà.
Bé, la cosa va d'espia, sembla, Jo et voldria aclarir primer que el fet aquest, diguéssim, d'espiar en si, diguéssim, no és ni bo ni dolent, és una cosa neutra. La prova és que hi ha empreses de detectius privats que es dediquen a fer això. Per tant, ara, per una banda, diguéssim, la notícia no és que algú espia algú. En tot cas, el que seria noticiable o el que seria, diguéssim, preocupant és, primer, doncs, si l'empresa aquesta, Método 3, doncs, se li han diguéssim, ventilat o infiltrat algunes informacions, perquè totes les empreses aquestes de detectius doncs, tenen un dret, perdó, un deure, de custodiar molt bé les seves dades. Per tant, si aquesta informació s'ha ventilat, per qui ha estat? Esperem que per Método 3 no. Si aquesta empresa ha rebut un encàrrec directe d'algun organisme de l'Estat, del CNI, doncs llavors hauríem de veure per què i és a dir, qui ha ordenat aquest espionatge i amb quina finalitat. Jo crec que el primer que hauríem d'investigar és aquests punts. Jo per això crec que el tall aquest que heu passat del Duran doncs era per esbrinar una mica com comença tot. Sí, perquè avui o perquè ahir surt aquesta notícia a la premsa. Qui la fa sortir a la premsa i quin grau de certesa té? Qui va encarregar aquests suposats informes, si és que això és així. Perquè, si no, entraríem novament en el camp aquell de la rumorologia, que ja fa molt temps que s'està produint, que sembla que utilitzem els mitjans de comunicació per deixar anar amb comptagotes, molt periodizat en el temps, una sèrie d'informacions poc contrastades i que potser a la llarga doncs, l'únic efecte que tenen és que tots arribem a la conclusió doncs, que quina porqueria tot plegat. Però, en canvi, no discernim ja el que és cert del que no és cert i amb quines finalitats, si és cert, s'han fet i després si hi ha alguns culpables doncs, que responguin doncs, per les irregularitats que hagin comès.
Gabriel, ara potser em diràs, ara que no sé per què fas aquesta pregunta, perquè no sóc advocat o jurista, en el cas que Método 3, doncs, aquesta empresa de detectius, ells tinguessin constància doncs, que hi havia indicis de delicte, per exemple, en aquest espionatge, doncs, en aquestes investigacions que es feien entre Alicia Sánchez Camacho, no? Aquest famós dinar, i l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, en aquest cas, si ells tenen constància doncs, que hi havia indicis de delicte, ells haurien d'haver... denunciat davant la fiscalia aquest possible delicte? O tenen un codi de seguretat que...
Jo crec que no. És a dir, no sóc expert en el tema. Però, evidentment, quan algú recorre amb una agència de detectius o amb una agència d'aquestes d'espionatge, podríem dir-ho, és per algun motiu...
I és per buscar proves.
Perquè té alguns indicis d'alguna cosa. I, per tant, tot això ha de quedar protegit en un àmbit d'una certa... discreció i d'un cert secret professional. Evidentment, jo no crec que una empresa d'espionatge o una empresa de detectius pugui actuar de jutge en aquest cas, actuar d'ofici i dir no, jo crec que tinc aquí doncs, una informació molt valuosa i ara ho vaig a ventilar. No, perquè és que llavors ningú acudiria en aquestes agències, no?
D'altra banda, també, en el mateix sentit, Artur Mas li demanava, bé, li reclamava la licència Sánchez Camacho doncs això, no? Que si ella en el seu moment es va assabentar que hi havia indicis de delicte, per què no ho va denunciar?
És que en el cas aquest de la Camacho hi ha coses com molt sorprenents, perquè em sembla que l'Alicia Sánchez Camacho, ella reconeix que s'havia produït aquesta entrevista, però després, per altra banda, surten doncs, fons del PSC que sabien que existia aquest enregistrament. Per tant, dius, ostres, com pot ser? Uns saben que s'ha produït l'entrevista. Els altres saben que aquesta entrevista ha estat enregistrada i són dos partits, en principi, diguéssim, antagònics, no? Ara potser són dos partits més alineats amb unes postures menys sobiranistes i per això algú diu, des de l'àmbit sobiranista, que potser doncs, això és una estratègia per fer caure el procés sobiranista. No ho sé. Jo crec que des dels mitjans de comunicació hem de ser molt curosos a l'hora de determinar doncs, que no ens utilitzin, no? Que ja una mica els mitjans ja estan fets això per ser utilitzats, diria algú, no? Però intentar destriar en aquesta època doncs el gra de la palla, què és cert i què no és cert. En el cas d'aquesta entrevista hi ha informació molt fosca. El senyor Zaragoza, secretari d'organització del PSC, doncs no saps ben bé què sabia i què no sabia, però ara resulta que també l'han involucrat amb unes escoltes il·legals relatives a l'activitat de l'alcalde Ros, que també és socialista. Per tant, tot això és com... A mi la impressió que em fa és d'un cert rebuig. Dius, ara anem a buidar totes les papereres, perquè surti tot. I dius, amb quina finalitat? Si el que volem és un polítics honestos i gestors responsables, i no que ara ens emmerdin, em perdó.
Doncs avui els treballadors de la companyia Iberia han buidat les escombraries de l'aeroport del Prat de Barcelona perquè la policia ha carregat contra els treballadors d'Iberia en vaga a l'aeroport de Barajas. En aquest sentit, també a Madrid també hi ha hagut aldarulls incidents a la primera jornada d'aturades contra l'ERO, que preveu 3.800 acomiadaments, un 19% de la plantilla.
Uns 8.000 treballadors de la companyia aèria han ocupat la T4 aquest mateix matí després d'aconseguir trencar el cordó de més de 300 agents policials que protegien la terminal. Segons fonts de l'aeroport, els aldarulls s'han saldat amb un mínim de 3 detinguts i un ferit lleu de moment. Segons Iberia, fins a les 4 de la tarda s'han operat 85 dels 135 vols programats per avui i s'han complert els serveis mínims amb total normalitat. Només els sindicats han donat xifres de moment del seguiment d'aquesta vaga, que és la més gran de la història d'Iberia, que ha secundat entre un 90 i un 100% de la plantilla de Barajas, segons aquestes mateixes fonts.
Justificada, no justificada, el divendres ens espera una nova vaga, en aquest cas de jutges, en protesta de les taxes judicials aplicades pel govern espanyol.
Són
dos temes diferents.
Sí, són diguéssim, reaccions pròpies de la situació de contracció que estem vivint arran de la crisi. En el cas d'Iberia, no sé, jo diria que fins a cert punt potser era previsible que passés que es produís una reestructuració com aquest ERO. De fet, els treballadors d'Iberia, o part o alguns, no voldria generalitzar, alguns treballadors d'Iberia, dins l'àmbit, diguéssim, de la navegació aèria, doncs eren dels més, diguéssim, afortunats d'Europa. Ja sé que si tu tens uns drets adquirits i tens uns privilegis, doncs fas molt bé de lluitar per mantenir-los. Però en una època en què hi ha una certa globalització, una Unió Europea, un mercat comú, doncs i juntament amb això una crisi en el sector, és normal que es produeixin aquests expedients de regulació d'ocupació. Per tant, jo entenc que es produeixi l'ERO i també entenc que hi hagi la reacció dels treballadors. M'agradaria saber, i per relacionar-ho amb una altra notícia, com es gestiona o el tema aeroportuari, doncs, amb un altre lloc, en aquest cas, doncs, al país del senyor...
Del senyor
Evo Morales, no?
Exacte.
A Bolívia, interessaria saber, perquè, clar, és a dir, AENA, que és l'agència, diguéssim, no és la companyia aèria, però és l'agència estatal que porta la gestió dels aeroports, junt amb Abertis, que també crida l'atenció, és una empresa pública i una empresa privada, doncs ara han vist com es produeix una nacionalització.
Et sembla, Gabriel, si repassem aquesta notícia,
repassem,
que molt bé és enllaçat. Doncs el president Bolívia, Evo Morales, ha ordenat avui la nacionalització de l'empresa Serveis d'Aeroports Bolivians, SAPSA, filial de les espanyoles Abertis i AENA.
Doncs aquest govern ha justificat aquesta decisió per la falta d'inversions de la companyia que administra els tres aeroports més grans del país. SAPSA es converteix així en la tercera empresa espanyola nacionalitzada al país en menys d'un any, després de l'expropiació de Transportadora d'Electricidad, filial de Red Eléctrica, i de les quatre filials bolivianes d'Iberdrola.
Clar, en aquest cas, Evo Morales, que practica un cert un neonacionalisme, podríem dir, amerindi o americà, el seu argument és que aquestes empreses, podríem dir, privades o estrangeres que gestionen béns públics del seu país, de Bolívia, no inverteixen prou en el país. I, per tant, el seu nacionalisme es diu que, com que no inverteixen prou i són llocs estratègics, doncs jo ara ho nacionalitzo. Contrasta molt aquesta situació amb el que passa a l'estat espanyol, on hi ha el cas que em comentaves a l'inici d'aeroports com el de Castelló, en què dius, s'inverteix pensant en el país, o bé la inversió ha estat perquè uns quants s'embutxaquin en el procés de construcció d'un aeroport. Clar, tot és parlar d'avions, tot és parlar d'aeroports, però la situació és molt diferent, eh? És a dir, a Bolívia aposten doncs, perquè realment qui tregui profit d'aquestes infraestructures sigui l'Estat i en sortir beneficiat l'Estat. En el cas de l'Estat espanyol ens trobem, doncs, per una banda, unes infraestructures costosíssimes de construir i de mantenir, que no serveixen per res, i per altra banda ens trobem unes plantilles també costosíssimes, que es podien mantenir abans, a veure, atenció, les podien mantenir, per això hi eren, però ara està esclatant tot. És curiós que en aquest sector, clar, voldríem veure també quan cobra doncs un pilot d'Iberia amb un pilot d'unes línies aèries bolivianes, per exemple, no? O quan cobra un controlador d'un país i d'un altre, eh? I potser amb això començaríem a entendre que estem en un món global, és a dir, que en aquest tipus de sectors tan globalitzats i tan mundials no hi poden haver aquestes desigualtats perquè la competència és tan ferotge que al final el servei te'l pot prestar un de fora.
Gabriel, podria ser, avui podríem fer la reflexió, podríem treure la reflexió, a dir, tant per l'espionatge com per les inversions, s'ha de tenir en compte sempre les finalitats.
Sí, sí, sí. És a dir, ara més que mai, jo crec que la gent el que està reclamant és que es faci un bon ús del diner públic. És a dir, i tots, ja, tots veiem que el diner públic, pel que sigui, s'ha malversat i ara n'hi ha menys que mai. Per tant, jo crec que el que reclama la ciutadania és racionalitzar l'ús que es fa del diner públic, i per això escandalitzen tant quan surten aquests sous milionaris d'antics servidors públics, i per això els polítics doncs ara es veuen obligats a fer públic doncs les seves declaracions de renda. Avui el president Mas, a la pàgina web de la Generalitat, ha fet públic les seves declaracions, diguéssim, el seu estat, diguéssim, de financer, el seu patrimoni, en els anys en què porta com a president. Jo crec que cada cop es demanarà més això, i sobretot es demanarà que mesures com aquestes siguin honestes. És a dir, que encara que surti una xifra més alta o més baixa, sigui creïble.
Doncs repassem altres notícies del dia, quan ens queden 5 minuts per acabar el programa. Una dona de 47 anys ha quedat ferida greu després de cremar-se l'estil bronze a l'interior de la sucursal d'una entitat bancària a la localitat d'Almesora, a la Plana Alta. Els fets han passat a les 12 del migdia, Sara.
Doncs un testimoni d'aquests fets ha afirmat que just després de prendre's foc, la dona cridava des del terra: "Mireu el que m'heu fet, m'heu pres tot." Segons fonts familiars, Mercè, la dona estava separada, tenia 3 fills sota la seva responsabilitat i podria estar passant dificultats econòmiques relacionades amb un procés de desnonament. Per cert, que segons un veí, la dona es dedica a la venda de butlletes d'una organització de persones amb discapacitat.
És dur, això. És molt dur. Jo crec que ara està passant... Quan he sentit aquesta notícia, i també, per exemple, aquell matrimoni ancià a Palma de Mallorca,
la setmana passada,
que es van suïcidar, etc., he pensat en una obra de teatre que van fer fa poc a Barcelona, que es deia Un inspector truca, o ha trucat un inspector, i que la història era una història bastant interessant, perquè intentaven justificar com és que una persona havia mort. I, en principi, doncs, ningú semblava culpable d'aquesta mort, però llavors es presentava en una casa un inspector, en una casa familiar, no? I aquest inspector anava explicant a cada un dels integrants d'una família en què no havien col·laborat, sinó tot el contrari, que aquella persona se sentís bé. I a vegades és allò, és una gota, darrere una gota, darrere una altra gota, és a dir, una persona que un dia simplement tu demanes una ajuda i no te la dona. L'altre dia, doncs, tu necessites que et donin un cop de mà i te'l neguen. L'altre dia, doncs, tu tenies una relació, diguéssim, d'amistat i es trenca. Si vols, per coses absurdes. Però ara la gent està molt escalfada i, per tant, molt calenta en molts temes. Només falta aquesta pobra dona, doncs, sortir d'una oficina bancària, segurament demanava, doncs, uns diners que no li donaven. Però després veiem que passava, ens diu que passava per dificultats econòmiques, estava en un procés de desnonament, estava separada i tenia 3 fills sota la seva responsabilitat. És a dir, hi ha molta gent que en aquests moments no poden aguantar tanta pressió. I és aquí quan un estat del benestar, en aquí sí que hauria de protegir especialment a la gent. No pot ser fer tantes inversions, sinó a mirar aquest micromón en què s'hi troba molta gent anònima que no patissin tant, que tinguessin alguna forma de donar-los una solució. És difícil, però s'hauria d'anar per aquí.
Avui compartim les notícies del dia amb Gabriel Genescà, ell és traductor i filòleg. Avui, com cada dilluns, la Sara ens fa una recomanació. Avui el Gabriel... Doncs també ens ha fet una bona recomanació abans de començar el programa.
Sí, a vosaltres dues, voleu dir.
Bé, en general.
Sí, que jo sempre recomano doncs que si algú es vol plantejar això de ser pare o mare, doncs que ho faci com més aviat millor. Perquè després el teu fill, doncs, quan neixi, no et digui hola, avi, o hola, àvia, i perquè, mira, és més divertida la vida, eh? Per tant, us encoratjo a vosaltres dues, eh?
Som molt joves, encara.
Jo la Sara la veig amb ganes.
Sí, 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 i a la Mercè també, per tant...
Més la Mercè, Gabriel.
Jo espero notícies ben aviat, eh?
En tot cas, prenem nota, Gabriel, però tot i així també escoltarem avui la recomanació de la Sara.
A veure.
La Sara recomana.
Doncs us recordem que el Museu Blau inaugura aquest mateix dijous a 8:15 del vespre l'exposició Animalarium de Miquel Aparici, que és escultor i pintor que compagina aquesta activitat amb la direcció artística de la revista que tots coneixem més o menys, és la revista satírica El Jueves. Aquesta mostra està formada per una trentena d'escultures d'animals creades a partir d'objectes en desús que l'autor recupera de fàbriques abandonades, entre d'altres llocs. Aquesta exposició es podrà veure a l'Espai Ciència i Més fins al setembre, i recordem que el Museu Blau, que és on està aquest Espai Ciència i Més, es troba al Parc del Fòrum, a la plaça Leonardo da Vinci, número 45 de Barcelona. Si voleu més informació, podeu trucar al telèfon 93 256 6002.
Molt bé, Sara, també prenem nota d'aquesta exposició.
Segurament aniré abans d'aquesta exposició, que no passaré ara, Gabriel.
Bé, és...
Mai se sap, Sara.
A veure si ens sorprens.
Bé, Gabriel Genescà, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies per compartir les notícies del dia. Fins aquí el 2 de 8. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, Víctor García, Víctor Casellas i Sara Cruz, a la redacció i producció, i d'aquí us ha parlat també Mercè Raga. Tot seguit arriba a la sintonia de Ràdio Estel Joan Ortiz amb el seu programa .rg. Que passeu molt bona nit, que vagi bé. Porque diablos para aquí tu tren.
Ràdio Estel.